Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bon dia, un dijous més tenim que parlar d'història aquí en Ser Història Maestrat amb el nostre historiador, amb David Gómez de Mora. Què tal, David? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, aquest dijous quin menú ens presentes per als nostres oients?
Avui anem a parlar de la fauna que hi havia abans al nostre territori. La fauna extinta, perduda d'alguna manera.
O sigui, el que teníem, els dinosaures i tot això, no arribem a tant.
No tant, no. Fa 2.000 anys, 1.000 anys, 500, és a dir, els últims dos mil·lennis, però inclús jo diria que hasta un segle enrere, i encara algunes espècies que estan ahí patint, però que existeixen, que són autèntiques supervivents de la fauna que van conèixer els ibers i cultures anteriors.
Doncs va, endavant.
Bé, doncs, com deia, l'arribada de l'home i la seva instal·lació en aquesta terra va portar una sèrie de canvis en la distribució de lo que és la fauna. Això ho hem anat comprovant en el pas dels segles. Doncs, per exemple, avui topònims, noms com el del riu Cérvol a vegades, o la Rambla Cervera, no li donem molta importància, però mos estan indicant la presència d'una sèrie d'animals que avui no existeixen, que sí que els veurem muntanya cap a dins, molt a lluny, a molta distància d'on ens trobem, però que abans, antigament, estaven presents així, tal i com demostra l'arqueologia, és a dir, les excavacions que es van fer en el poblat del Puig de la Misericòrdia, de Vinaròs, en el Puig de la Nau i en altres jaciments de la zona, demostren la presència d'animals que avui a molts ens sorprenen, no? Per exemple, el llop, però també el linx, i que degut a la dinàmica doncs, que ha anat patint el territori han anat desapareixent en moments concrets i per circumstàncies diferents, val? Perquè així hi ha, com dic, darrere de cada desaparició d'una espècie d'aquestes una història diferent. La majoria d'espècies d'animals, tan sols pel seu instint de supervivència i habitatge, preferixen llocs apartats de l'acció de l'home i, evidentment, podem pensar que arran del que va ser la reconquesta i el creixement demogràfic de Vinaròs durant l'edat mitjana, molts començaran a fugir d'aquesta zona buscant àrees més apartades, per exemple, els turonets del Puig de la Misericòrdia i Perengil, o de la Nau, o especialment la Serra d'Irta i Montsià, són zones de l'àrea pròxima a l'entorn litoral que degut a les seues característiques geomorfològiques i de paisatge serien reservoris fins que finalment se comencen a explotar com a llocs d'explotació agrícola o com a zones per a l'extracció de llenya, de carbó, i que evidentment junen la càcera, perquè la caceria també té un paper així dins, faran que aquestes espècies comencin a desaparèixer. N'hi ha que dir que la caça al llarg de la història ha estat sempre un dels principals sistemes d'obtenció d'aliments i que a poc es va convertir més en el que anem a dir una activitat de caràcter més social i de prestigi que de supervivència, però també hem de dir-ho que fins a no fa molt de temps moltes famílies, gràcies a ella, se podien alimentar. És veritat que la caça, depenent de com se faigui, pot ser una gestió cinegètica essencial per a regular i controlar poblacions, perquè moltes vegades la fauna també no pot conviure en els sistemes de producció agrícola i això comporta una sèrie de confrontaments, de problemes que a vegades no s'entenen, però que fan que se posi sobre la mesa pues, el debat, no?, de si més fauna o més explotació agrícola, que això és el que va passar històricament així a tots els territoris. L'arribada de l'home i la seva instal·lació va portar severs canvis en la distribució i adaptació d'aquests animals, com podem comprovar pues, en el cas del cérvol o el gat muntès, que fins a recorde una notícia de premsa local de dels anys 30-40 que s'anunciava que s'havia casat l'últim gat cerval, no?, com una mena de triomf, de trofeig, i avui ho penses i dius quina barbaritat, no? És a dir, era un animal que estava present i que ara comentarem una miqueta les característiques que tenia, perquè això és una altra. Entre aquestes espècies que ens han desaparegut, una principal és la del linx, el linx pardina. El linx és un felí que va habitar la gran majoria de la zona mediterrània. Avui no el veiem, però va estar present, i això ho demostren les restes arqueològiques i els estudis que s'han fet per part d'experts en la matèria i que demostren la seva distribució per tot el territori. Era una mena com de minino, anem així a dir, de major grandària que el gat, amb un pes entorn als 15 quilos, i que, sense arribar a passar al millor el metre de longitud, era una espècie àgil i molt ràpida. Estaria en els puig, segur, i per moltes parts del terme on hi hauria vegetació. Aquí, per exemple, el poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia de Vinaròs se va trobar un fragment, se van trobar restes, però també, si mal no recorde, va ser un fragment de pelvis, me pareix, i al Puig de la Nau també, de Benicarló. És a dir, de manera que hi ha constància de que aquesta espècie existia i segurament inclús seria caçada perquè s'aprofitaria la seva carn com a aliment. Este felí conviuria amb el gat montès segurament, és a dir, de la mateixa manera que altres espècies que hi havia en l'època, com dic, ibèrica i posterior. El cérvol també és una de les més representatives. El cérvol va ser una espècie amb una gran vinculació i història al nostre municipi, a Vinaròs, perquè ja hem trobat moltíssimes restes a banda dels topònims, inclús algun gravat com el que veiem a l'ermita del Puig de la Misericòrdia, on podem veure allí en unes rajoletes de ceràmica una escena de casa on veiem un cérvol i una serva. Les primeres proves de la seva existència, com dic, en termes de lo que sigui arqueològicament parlant, les tenim ja en els poblats ibers del segle 7 i 6 abans de Crist, que és el moment en el qual el veurem com l'únic ungulat caçat per aquests primers habitants, representant inclús fins a una quarta part de les restes d'animals trobats en l'excavació, és a dir, que hi hauria una gran explotació. Tenim el nostre riu, el riu Cérvol, però també tenim la Rambla Cervera i altres topònims que ens indiquen la presència d'animals. És a dir, la història, la toponímia, és al final també un indicador que ens permet reconstruir no només paisatges, sinó també a la vegada quines espècies n'hi havia dins d'aquest paisatge, és a dir, algo encara en major precisió. N'hi ha espècies que han disminuït la seva quantitat d'exemplars, però que encara estan per ahí pel terme. Val? Hi ha ecologistes i associacions que s'han dedicat a estudiar-les i que ens informen. Per exemple, el gat montès és un gat salvatge del qual ja tenim notícia, com dia, en un retall de premsa de la primera meitat del segle XX, que, com deia, no sé si era un veí d'Alcanar que havia aconseguit caçar-lo i que això se donava en la premsa a conèixer com si fos una gran notícia, és a dir, com un fet històric, no? I avui ho pensem i diem quines barbaritats, no? Però també perquè la mentalitat ha canviat molt i perquè abans la casa era un sostent per a sobreviure i també per a regular i potenciar l'agricultura, és a dir, no, era molt difícil la convivència entre una agricultura d'explotació i la presència d'animals que feien mal a les collites. Clar, això també, avui tenim una sensibilitat molt diferent a lo millor a aquella època, però també perquè les situacions eren molt, molt dispars, i això també hi ha que tindre-ho en compte. Per exemple, el gat montès tenia una grandària una miqueta més major que la del gat domèstic. Estos exemplars arribaven a sobrepassar el metre de llarg, incloent la seva cua, i tenien un pes molt més major. Este gat se diferenciava del domèstic en que la seva cuda era molt rabassuda, a franges blanques i negres, amb una curiosa terminació blanca en la seva punta, però que, com dic, és una espècie que encara s'ha vist. Jo, si mal no recorde, un caçador media de que va arribar a veure fa uns anys un pel terme, és a dir, que no és tan... és difícil de veure, però existeixen, i si anem de Sant Jordi cap amunt, n'enyan, és a dir, no mos tindria que sorprendre, però clar, abans eren una espècie que estava estesa per tot el nostre territori.
Llavors, aquestes espècies, està clar que el linx no està, no hi ha. Vull dir, no, diguéssim, bueno, aquí tenim el gat montès.
Estan en les reserves, per
sí,
exemple.
Sí,
però
per aquí sols no. És la zona més del sur, a Doñana, on s'ha fet un gran treball de recerca i cria. Però aquí, per exemple, d'aixes espècies de cèrvols, està clar que no tenim per aquí, podem veure alguna cabra o algo, però ja és en zones d'interior. Més en municipis, diguéssim, de costa o precost, prelitoral, quins animals podíem encara mantindre, diguéssim, la seva estada aquí?
Doncs mira, Juan José, hi ha un que a mi me fa molta gràcia i li tinc molt de carinyo, que és el que anomenem com el ofegabous, que en castellà és el gallipato. No sé si te sonarà. No. És una espècie de tritó allargat que supera els 20 centímetres de llargària i que té un cos molt finet i una cua de reduïdes dimensions en forma de ganivet. Doncs bé, aquest estava antigament per totes les zones de ribera on hi havia aigua i a dia d'avui encara se conserva en la Serra d'Irta. Jo dono fe perquè fa mesos enrere vaig veure un concretament en un punt molt precís de la Serra d'Irta, és a dir, que ne tenim, i aquesta espècie existia antigament per tot el territori, segurament per les riberes de rius, com dic, per el Cérvol, el Sénia i pous d'aigua, era constant. Avui està protegit perquè és molt raro veure'l, però el tenim així encara, afortunadament. És un dels grans supervivents, però clar, en punts molt concrets com la Serra d'Irta, que és un paratge natural que afortunadament doncs, no està antropitzat de la mateixa forma que podríem dir els putxets nostres de la Nau o Misericòrdia. Clar. Per exemple, com dia el cas de l'ofegabous, el gallipato en castellà, està sí, a menys de 20 quilòmetres de Vinaròs, en zones molt concretes, evidentment, perquè requereix d'una sèrie de característiques per a poder habitar, presència d'aigua, la zona de la Serra Juràssica Penyiscolana on l'aigua sorgís d'algunes àrees calcàries és idònia perquè ahí té, com dic, el seu hàbitat, té disponibilitat de recursos i ningú el molesta l'animal, perquè al final això és la qüestió, que no hi haguem depredadors, encara que hi ha que dir que moltes vegades aquestes espècies també poden sofrir per part d'altres espècies, és a dir, que a vegades no és només l'ésser humà el que actua, sinó que dins de la cadena tròfica també interactuen una sèrie d'elements ja incorporats per dinàmica natural que també afecten a les poblacions, com també la introducció d'enfermetats, que a vegades ho veiem, que hi ha plagues, però on l'ésser humà no té res a veure, és a dir, els animals, igual que les persones, també poden agafar malalties. Aquesta espècie, concretament l'ofegabous, presenta un color verd barrejat amb gris clar i preferís les zones de, sobretot en tollaes, val? En tollaes, i on la presència de depredadors és molt difícil l'accés a aquestes zones, val? Perquè si no pues, tenim el problema. El gallipato, per exemple, l'ofegabous, la seva dieta consisteix bàsicament en insectes i altres invertebrats. És molt fràgil a l'actuació humana, per això aquí ja no tenim res, i això fa que en la Serra d'Irta pues, se tingui que anar molt de cuidado. Jo, per exemple, no vaig a dir el lloc on el vaig veure perquè quan ho comentes en seguida pues, la gent vol anar allí, no? M'agrada molt la natura i sempre que puc pues, passejo per el camp, i com dic, és un animal que per a mi és ara mateix, jo el tinc ahí dalt de tot com una d'aquestes espècies supervivents de totes aquestes barbaritats que ha fet l'ésser humà en el pas del temps. L'ofegabous, per exemple, pues, és un sistema de defensa molt efectiu perquè té un mecanisme únic en amfibis que consisteix a fer sortir pels costats de les seues costelletes com unes puntes que s'impregnen de secrecions tòxiques de la pell, lo qual pot fer desistir a un depredador a voler ingerir-ho. És a dir, que darrere de tot això, damunt aquests animals tenen les seues particularitats que encara pues, li donen més valor encara a les espècies. Per exemple, hi ha que dir que en aquest cas els senglars i els rosegadors de camp són un dels principals depredadors, és a dir, que no només és l'antropització o el mal que pot fer l'ésser humà, sinó que dins de la cadena tròfica tenen animals. I aquí, pues, evidentment, per una altra banda, tindríem pues, les plagues, per dir d'alguna forma, que podem veure a vegades en els porcs senglars. Aquest no s'extingeix de cap manera, aquest dona igual. Hi ha espècies que són molt més resistents, que dona igual el moment en el que ens trobem, dona igual l'acció humana, que per la seva capacitat de reproducció o els conills no hi ha manera, és a dir, és més, són quasi un problema per a l'agricultura perquè arriben a envair el territori i el conseqüent mal que fan en el camp.
Bé, a part d'aquest amfibi, el que tu has dit, encara que siguin escassos, el gat montès encara es manté.
Correcte, encara s'han vist alguns exemplars per la zona de la comarca, n'hi ha constància, vull dir, ha pogut sobreviure, però n'hi ha que dir que no serà segurament les mateixes condicions genètiques que el que tindríem en l'època dels cibers, és a dir, que aquestes espècies també han anat variant en termes genètics. per degut a una sèrie també d'elements com, per exemple, aquí tenim ja presències de gas domèstics, això també afecta a aquestes poblacions, és a dir, aquí ja seria ficar-nos en un altre tema, però hem de distingir entre aquestes espècies que han desaparegut per acció de l'home, altres segurament per elements de dins de la cadena tròfica junt en l'acció de l'home complementària, i altres que han pogut desaparèixer inclús degut a les variacions climàtiques, perquè, clar, en els últims 10.000 anys el nostre territori ha patit una sèrie de cicles naturals en termes climàtics que fan que unes espècies s'adapten i altres pues, acaben pues, desapareixent.
David, interessant. Estaríem parlant més rato, però ja toca. Sí. Fins la propera setmana. Molt bon dia i gràcies. Gràcies. Un dijous més per estar amb nosaltres.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.